Fabricació pròpia.
Ja tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes vaixells, avioneta, i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant estafé i la galleta, quan dius tu podries ser meu, que sexy, que dolça i que freda.
Molt bona tarda a tothom. A Isa viure una multitudinària manifestació pel català Palma, la trobada convocada per l'Obra Cultural Balear i altres plataformes en defensa del català i també de docents van omplir els carrers de la capital de les Balears. Ahir es va sentir la veu del carrer, una veu d'oposició claríssima, una manera de fer. Ahir es va sentir una veu ferma i sòlida en contra de la presidenta de les Balears, Marga Proens, i la seva reducció de la llengua en accés a la funció pública. Clar, el president de l'OSCDB, Antoni Llebrés, va recordar que el nostre amor, ho va dir amb aquestes paraules textuals, el nostre amor per la llengua i per Mallorca és més gran que l'odi. I tot això el dia que hem conegut un estudi d'uns arqueòlegs britànics que haurien detectat un patró comú en grups humans dels últims 30.000 anys. Bé, la conclusió principal d'aquest estudi és que després de les crisis demogràfiques, sigui per sequeres o per causes socials, les poblacions són més resistents i es recuperen més ràpidament. En definitiva, com més crisis se superen, més resistència hi ha després. Avui en parlarem, al Fabricació Pròpia. Ho farem amb l'actor mallorquí Toni Gomila, que és autor de l'obra Acurà. Es tracta d'un monòleg escrit i interpretat pel mateix Gomila sobre el que era la societat mallorquina i com ha canviat els darrers 50 anys. És un monòleg que podeu veure, per cert, a l'Espai Texas de Barcelona. Benvinguts, mentrestant, a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Quatre minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. La sotsdirecció, un dia més, la Marta Ejarque.
Què tal, Mercè Raga?
No, perquè un
bona
dia
tarda.
Em van dir, has de pronunciar bé la E, perquè de
sí,
vegades te la menges.
Jarque.
I no,
passa
no,
molta
no.
Gent.
Que no, que quedi clar, és Marta Ejarque.
Sí, senyora.
I els guions, també, que quedi clar. Laura Coromines.
Bona tarda.
Què et sembla?
M'encanta, quina rebuda, no, avui?
Ens dones permís, això va com les llicències.
M'encanta, i tant. Sí? Els teniu tot més que donats.
A veure, reconeixes el que està sonant?
Jo vull pensar que és una caramilla.
Vols pensar correctament?
Sí, jo no la conec, però deu ser això, oi?
Perquè n'hi ha alguna que, o sigui, que a tu t'agradi especialment cantar, de caramilla, o...
Mira... no, les que... És que jo en sé molt poques, realment, eh? Sembla que ara tingui com el cançoner de caramelles dintre el meu cap, i no és així, o sigui, en sé molt poques. No.
Bueno, algun dia ens el podries cantar una.
Home, i tant. Un dia podem fer una secció dedicada a les caramelles, això sí.
Molt bé. Molt bé, això és així. Bueno, en principi, quan soni la cora, pues sonarà aquest llit de fons.
Oh, m'encanta, aquesta caramella.
La producció, Nuri Francisco. Francisco.
Jo sé que vull un llit de fons. Avui també he disfrutat com una truja aquesta nit, mare meva. Tot bé, però,
Sí?
Tot apuesto, sí, home, sí.
Quantes vegades t'has hagut d'aixecar del llit per...
Avui m'he despertat, que eren cap a les dues, i fins a les 5 hem estat en dansa. Bueno. I llavors he dormit de 5 a 6 després. És perfecte.
Noi.
Però mira, bueno. Estic molt més bé que els últims dies que havia dormit d'una tirada, que deia que no sé dormir una tirada ara.
Sí. Clar.
Doncs sí.
Però ja estàs habituat.
No.
El cos, al final...
Ara avui és com... Ja, això ja m'ho conec.
Ja.
Perfecte. Endavant.
És horrorós, la veritat. Jo és que ja, o sigui, ja noto la calor...
Ui.
No deia el Miralles que havia de, baixar les temperatures.
Que no això deia el Miralles?
No? Sí.
Que a mi em sona això, que ha de ploure un dia d'aquests.
Sí, és veritat que ho ha dit. És veritat.
Ho ha dit el Toscano, jo crec. Bueno, doncs escolta, que sí? Veus, l'Ester diu que sí. Doncs escolta, que baixin ja les temperatures una miqueta abans que arribi l'estiu, per favor, o sigui, per caritat.
Una miqueta.
Perquè... Jo també no puc més. Vinga, va, a la producció en Ferran Capdevila, també des de la Peixera, un home amb sort, i la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla, al món digital, i el món sonor, José Matosas i Rínxols d'Or. Paula Moreno. Ahir va ser el seu aniversari i ens vam assabentar, Jarque,
sí,
que la Paula té... Quan era petita. La Iolanda, la seva mare...
Fa molts anys, no, d'això?
En la seva forma original.
Tampoc fa tants, perquè
la Paula... Petita, la Paula.
Què ha fet, Iolanda, 18 anys? Ahir va fer 18. Sí, no? Doncs tenia uns rínxols així com els... Saps com els del conte, de Rínxols d'Or? Doncs així era, la nostra Paula, Gaitara.
S'ha anat enfosquint.
Més llarga, sí. Bueno, en fi, que moltes felicitats, Paula Moreno, que per cert ens ha portat un postre ben ferm.
Un obsequi que té molt bona pinta.
Individual, sí, un per cadascú.
Tot el diumenge cuinant per nosaltres, fent, doncs, això. Perquè és que, sabeu què?
Com
tots
és?
Som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
La he portat jo el meu patinet, he portat gent al patinet.
No es pot anar dos amb un patinet, Bayona.
A veure, poder es pot. Una altra vegada és que no sigui legal. Però poder es pot.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, 7 minuts que passen de 2:15, repassem el contingut, va dir el menú, parlant del postre que tenim avui preparat en el Fabricació, aquest 6 de maig, com sempre. Repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després la Marta Ejar, que farà la digestió amb el sociòleg Rafa López. Avui, per cert, és el darrer dia, com ja sabeu, que es poden publicar enquestes electorals i és per això que avui volem saber si són fiables, com es fan i si poden arribar a condicionar el vot. I abans de les 4 estarà amb nosaltres Pau Massí per actualitzar l'agenda de la setmana, marcadíssima aquesta agenda per les eleccions catalanes de diumenge. I a les 4 avui parlarem de Mallorca.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol.
Ho has sentit?
Té la lleva, era rosa i llarga a fins als talons. Sa mare...
L'endemà de la multitudinària manifestació a favor del català Palma estarà amb nosaltres el cacau de les 4, l'actor mallorquí Toni Gomila. Ens ve a presentar el monòleg a curar a l'Espai Texas de Barcelona. L'espectacle, com hem dit abans, reflexiona sobre la identitat col·lectiva dels pobles, sobre què és allò que els defineix i què és allò que fa que encara existeixin les comunitats. Un dilluns en què també traurem el nostre mapamundi a relluir, l'espai de política internacional, per parlar de les protestes de les universitats dels Estats Units i també, Jarque, dels populismes a l'Amèrica Llatina.
Exacte, tot de cara també aquestes presidencials del mes de setembre.
I ho farem. Amb qui parlarem? Doncs amb el Daniel Esparza. Ell és professor associat a Blanquerna Universitat Ramon Llull i investigador de l'Observatori Blanquerna. I a partir de les 5, prepareu el davantal i els estris de cuina. Perquè és dilluns i, per tant, què toca? Doncs rebre el xef Pau Gascó. Avui ens ha preparat una secció dedicada als espàrrecs.
Boníssims.
Mira, dedicada...
Molt saludables, eh?
A l'Ester, no?
A l'Ester? Sí. Que no li agraden?
No, li encanten, però com... no feia d'espàrrec amb el Jaume Borja, ella.
Què vols dir que feia espàrrec?
Sparring, no us en recordeu?
Ai, sí, és veritat.
El nostre espàrrec.
Ah, doncs mira, parlarà d'ella.
Doncs mira, que entri l'Ester, no? Vaig entrar l'Ester.
Són molt diurètics, els espàrrecs. Sí.
Massa, potser.
Ui, sí.
Mira, d'això en parlarà avui, el Pau Gascó, a partir de les 5. I amb la tertúlia esportiva, Francisco, dedicada avui, entre d'altres, claríssimament un protagonista és César Luis Menotti, exentrenador del Barça, que ahir va morir als 85 anys. El Flaco, no?
Sí, un mite.
El Flaco.
Guanyador del primer Mundial d'Argentina, a més, eh?
El 78 i continuava vinculat al món del futbol. Doncs en parlarem avui amb el periodista Ramon Besa, que li ha dedicat avui un article, i també parlarem de la pana que li va fer el Girona al Barça aquest cap de setmana, el que certifica el seu passi a Lliga, a la Lliga de Campions, això sí, de l'any vinent, això és així, eh?
Passin i vean.
Sí, eh?
Bravo.
Bravo. Un
passi amb el partidot que va fer el Barça.
Un passi de gol. I en parlarem, com dèiem, amb l'actor Fel Feixedes. Això serà el final del programa. Per tant, déu-n'hi-do quin combo farem avui, eh? A Tertúlia Esportiva amb Ramon Besa i amb Fel Feixedes. I potser treu el cap a Minguella. Això no se sap mai. I així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. Quatre minuts i ens situem a 3:15 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. I like the rays that blaze at the break of dawn. I like the way that my heart races when the bright lights call. I like the spells they make at the black cauldron. I like the crazy hair raises getting it on and the thunder rumbles. Ai, Paula Moreno.
Amb el talladet.
Sí.
Com cada tarda.
I tant.
Sí. Talladet.
Això és així?
Això és així, sí.
Amb la mama.
Sí, la Yolanda.
Bueno, que feina sí que em pren allà, aquella cosa, aquell combo que es veu. No.
Sí. Però a galons.
Galons.
Ai, en fi.
Ja és això.
Bueno, a veure com arriba avui. Potser ve més espitada del compte.
O no.
Que no sigui que sigui això, saps, que es pren.
Se'ns adormirà.
Sí. Sí, perquè això del cafè...
No.
No sé quins invents.
Això és per nens.
Quins invents. Bueno, Marta Jarque, a veure, la realitat paral·lela d'avui, dius actualitat aeroespacial.
Sí, cordeu-vos el cinturó i poseu-vos aquell coixí en forma de croissant al clatell, perquè a aquesta hora de la tarda ens enlairem. Que, per cert, l'altre dia, això és una, fora de la notícia, llegia que, sabeu aquests coixins inflables de viatge que tenen forma de mitja lluna? Diu que ens els hem posat sempre al revés. Això és veritat, eh?
Ah.
És a dir, és veritat la notícia, que tingui raó o no la persona que l'escriu és una altra cosa. És a dir, que no ens l'hem de posar a la zona cervical, sinó com si fos un collaret, com a la gola, saps? Sí. Perquè es veu que quan després tu estàs asseguda i et cau el cap endavant, allò t'atura la caiguda.
I els costats?
Les banyes cap a dins, no?
No, però té tot el sentit, perquè és que si no,
t'ofega.
Així torna.
No té cap sentit, allò. T'ho posis com t'ho posis.
Per les cervicals vols dir que és bo, aquesta postura?
Bueno, és que si t'hi fixes, clar, diguéssim, ho tens a davant i si caus cap a un costadet, la poteta del croissant ja t'atura la caiguda. Vull dir que, a veure...
Sí.
Jo no em gasto d'aquest coixí, perquè en principi no tinc problemes per dormir a l'avió, però mira, també és veritat que si per alguna estranya casualitat aconseguissis adormir-te en aquesta posició del coixí, amb la pressió t'acabaries ofegant.
Clar,
per tant, seria un mal vol.
No hi ha manera de dormir en
I
vols...
I si hi ha turbulències?
En... Problemes. I et quedes allà entre el coixí i el seient?
A mi em van donar una vegada una solució com de músic, que és lligar-se el cap amb una bufanda, al respatller, però mal de cervicals igual, eh?
Ara, ja ho he provat, això. Però te'n lligues per la zona de l'alçada del coll.
Com un Rambo que es lliga el...
Clar, Ah, i així tapa la llum, també.
Sí. Però has de tenir la complicitat del company darrere, no?, del seient, perquè si et juga una mala passada...
I una bufanda llarga, també, però... O, també. Bueno, i una bufanda, també.
I un bon front. Si no... Bé, com dèiem, seria un mal vol si finalment a tu et caigués, diguéssim, el cap endavant, t'ofeguessis, clar, vull dir, millor no dormir...
No ho facis.
Que morir ofegat. El vol que tampoc pinta massa bé és el que tenim programat per aquesta matinada a Cap Canaveral, això és a Florida. El destí, l'Estació Espacial Internacional, serà el primer vol tripulat d'una nau, la Starliner. No us oblideu d'aquest nom, perquè d'alguns anys se'n faran sèries. Una nau que falla més que una escopeta de fira. De fet, l'estrena d'aquesta matinada arriba després de 10 anys de retards i errors. L'últim, el 2023, un problema al paracaigudes que ha de frenar la nau en el seu retorn a la Terra. I aquesta nit, els dos valents a bord de la Starliner són els astronautes Sonny Williams i el Butch Wilmore. I could stay awake just to hear. Why'd you smile while you are sleeping? While you're far away dreaming? I could spend my life in this sweet... No acabarà bé. A les 4:34 de la matinada de demà, val? Per tant, a aquesta hora ja sabem com ha anat. La nau Starliner s'enlairarà amb totes les garanties a l'espai per primera vegada a la història, com dèiem, amb dos tripulants, la Sunny i el Butch. I es tracta d'una fita històrica perquè des del 2014, és a dir, fa exactament 10 anys, que aquesta nau de l'empresa Boeing mostra problemes en tots, absolutament tots els viatges que ha fet sense tripulació.
O sigui, cap ha estat un èxit, eh?
Zero.
No,
però l'últim ja ho tenien, que és aterrar.
Exacte.
Home, és important, eh?
Sí, però és la típica, quan tu estàs a punt de salir una fita, ja la veus a venir, et deixes anar i allà llepes. Però són petits retocs.
Tenint en compte que la nau viatja 3.000 km per hora en retorn a la Terra, sí que és un detall important que funcioni.
Paracaigudes, que t'ha de frenar.
Paracaigudes, ara ho explicarem. No sé si us sona d'alguna... Ara, fem un viatge en el temps. Us sona d'alguna cosa SpaceX, l'empresa d'Elon Musk? Bé, doncs SpaceX i Boeing van fer-se amb el contracte el mateix any, l'any 2014, per construir càpsules per enviar astronautes a l'espai, d'acord? És a dir, que de sortida els dos partien del mateix lloc. Mm-hmm. Mal em pesi, perquè ja sabeu que Mas no és tant de la meva devoció, SpaceX ja ha completat 8 missions tripulades per la NASA i 4 per a clients privats. Boeing, de moment, 0. Val? Boeing, que mira, és potser la onomatopeia que fa la nau... Saps?
Tant de bo reboti.
Boeing, a més, no està passant per un bon moment. Mercè, el 2018 i el 2019, dos dels seus 737 MAX, que això són avions, es van estrellar causant 346 morts i provocant la paralització temporal de la fabricació d'aquesta aeronau. Recordareu, a més, que fa uns mesos, això ja no és tan tràgic, va ser el gener d'aquest mateix any, un dels seus avions va perdre una porta a ple vol i va posar en dubte les mesures de control de qualitat i seguretat de l'empresa.
Escolta, perdona,
de
nou. No va passar res, no, amb aquest vol?
No va passar res.
Perdona, és molt fort.
Que toqui tu estar allà a la porta d'emergència.
No, t'ho explico. Jo no arribo a aterrar. Perquè m'agafa un infart, si ja sabeu
sí.
Però tot i el que està explicant la Harke, és veritat que en aquest vol podia haver passat de tot.
I
no va passar res, no, Harke?
No va passar res.
Això ens ho confirmes.
Això us ho puc confirmar. El que sí que va passar va ser, recordem, el del 18 i el 19, que bé, aquests dos avions seus, el 737 MAX, es van estavellar. Sí que és veritat que ho dèiem, Mercè, aquesta porta d'emergència que va saltar i tu moltes vegades et conviden a posar-te allà a la fila d'emergència. I tu dius, això no passa res perquè tinc espai per cames, doncs mira, que sapigueu que si aneu amb un 373 MAX, seieu un altre lloc, per si de cas. Avui, per tant, dia important per Boeing, però sobretot per la Sunny Williams i el Butch Wilmore, aquests dos astronautes que aniran a bord del primer vol de Boeing a l'espai, que tot apunta... serà un èxit. I vosaltres, Uri, que us creieu valents per agafar cada dia la Renfe per anar a la feina, la Sunny i el Butch volaran a l'Estació Espacial Internacional a bord d'una nau que fins a dia d'avui ha fallat, com dèiem sempre. I què els fa pensar que ara que hi tindran a dos pobres astronautes a dins, la cosa anirà millor? De fet, Boeing hagués hagut de tenir llesta la càpsula un any després de signar el contracte amb la NASA, val? Això va ser l'any 2015, però Van arribar els primers retards a causa del disseny. És típic allò que no t'acabes de posar d'acord amb el color de la xapa, la pintura...
Les peces del proveïdor, que venen de no sé on...
d'Alemanya, en renous. Quan ja s'havien posat d'acord en el look de la càpsula, al desembre del 19, la nau va patir un error al vol inaugural, no tripulat, que li va impedir arribar a l'estació espacial internacional, que està, recordem, a 400 quilòmetres de la Terra. Vull dir, és un viatge, diguem, que arriscat. No és anar fins a la Sagrera.
Tampoc és el tema de si està molt lluny o no, com el tema que està fora de la Terra.
Correcte.
Qualsevol... Si són 400 quilòmetres o 10.000...
És correcte. El 2021, els bons de Boeing van tornar a fer un intent, però aquí... ja ni s'hi van atrevir, és a dir, el tenien planificat, però van dir, no ho tenim tot clar, saps què et dic?
Parem
màquines. Finalment, l'any 2022, la nau es va acoplar a l'Estació Espacial Internacional, aquesta nau prototip, i en un embat d'optimisme van programar la primera missió tripulada pel 23, però un error de nou al sistema de paracaigudes, com dèiem, per tornar a la Terra, ha posposat el vol fins la matinada de demà. Jo, com a experta en aeronàutica, he de dir que a mi aquest vol inaugural em genera certs dubtes de seguretat. Jo m'imagino la Suni Williams i el Patch Wilmore vestits ja d'astronautes a casa seva. Pobres. Perquè queden poques hores per l'enlairament.
Nerviosos, clar.
La sensació dels dos deu ser semblant a la que sents quan ets a la cua del Saltamontes,
ai,
saps? A la fira.
Atenció!
De pasito, poquito, poquito, dormicito, poquito, poquito.
Deuen estar nerviosos. Aquella atracció de fira, ja sabeu, el Saltamontes, que et fa rebotar mentre dones voltes i quan tu ets a la cua...
I marxa enrere, que també fa, que això és pitjor.
I et rebenta les dents amb la barra aquella.
Ui, tant. Bueno, tot la columna. Sí, és horrorós. A la cua del Saltamontes, els que hagueu tingut l'oportunitat de pujar-hi, prens consciència de que la teva integritat física corre perill. La persona responsable més de la teva seguretat està fumant un piti a la cabina mentre cobra l'entrada la resta d'imprudents que t'acompanyaran al viatge. Però tu, per alguna estranya raó, t'acabes pujant.
Estàs allà.
Exacte. L'única diferència entre l'espera abans de pujar al Saltamontes i a la nau de Boeing és que a Cap Canaveral, en principi, no hi posaran reggaeton. Que això, mira, vulguis
ja
que no, també ajuda. Per la resta, molts dubtes. De fet, alguns detalls de la missió és que la Starliner serà impulsada per un coet Atlas V, com dèiem, la matinada de demà, si no peta cap roda o si no escala abans, que és també el més probable, però, que se'ls hi cali.
Aquí hi ha el compte enrere, també, o no?
Home, i tant.
Fan el compte enrere,
i tant. Demà ho recollirem. També. Està previst que la pobra Suni i el Patch arribin a l'Estació Espacial Internacional dimecres a les 6:48 i que, pobrets, s'hi quedin durant una setmana. Que també m'imagino l'estada a l'Estació Espacial Internacional sabent que has de tornar.
Ja t'hi quedes.
Sabent que has de tornar i que l'última vegada doncs, els paracaigudes van fallar. Tampoc deu ser una estada agradable.
Però per el marge d'errors que hi ha hagut fins ara, o sigui, ho han provat tot.
Tot està provat, que... tot ha fallat, per tant, és que no queda res per fallar.
Per això mateix.
Per
vull
tant,
dir que...
confiança. Bé, només ens queda confiar, com deies, en Boeing, en els avenços de l'enginyeria i, sobretot, en la meteorologia, perquè amb una mica de sort, pluges torrencials demà a Florida i que s'enduguin aquesta nau, la Starliner, fins a mar endins, i la gent de Boeing, doncs, que comenci el projecte de zero.
No sé per què li fas això, Francisco, perquè li encanta aquesta cançó, si es torna...
Sí, a Aerosmith, sempre, boig. I més en format balada.
Preciosa, aquesta cançó. Fa plorar,
això és més dolç que el pasta que ens ha portat la Paula. 7 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. Francisco, a veure, què és allò que no et pots treure del cap? Anem-hi o no?
Sí.
Vinga, anem-hi.
Avui us vull parlar d'una de les coses que més m'agraden del món, que són els bufets lliures.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar.
Anava a fer un muntatge, però no...
No.
M'estic...
Ho estàs treballant?
Sí, no... Ara fa temps que no en faig, de muntatges.
És veritat, és veritat.
I crec que s'agraeix.
Sí, jo crec que sí. Crec que sí, eh?
No s'agraeix.
Els contagotes també estaven bé, eh?
És això, és això.
Tu ferrant lo just, saps? Ferrant...
Bueno, és el de les targetes, eh?
És veritat.
Ai,
que les està buscant.
És el teu aliat.
Ja ho trobarem, Ferran. No tinguis pressa.
Ai, Déu.
No, però sí com que en teniu ganes, no?
No.
En absolut.
Tu, o sigui, teniu ganes. Bueno, és que la cor primer de tot. No,
ah, no ho has patit,
parlem.
Això?
No, ho has
sentit.
Perfecte. No, sí, bueno, hi colava aquí una veu. Pensava que deia, libre com el sol quan amanece, bufet libre. Però aquest és el nivell, eh?
Home, doncs a mi m'agradaria
sentir-ho.
Ves-li dient, ves-li bonant.
Allà ja ho trobarem, d'aquí a final d'any ja ho trobarem. Es dedica, davant d'un bufet lliure, perdo totalment els papers.
Sí, t'agraden?
Soc com un nen al dia de Reis que va corrents cap als regals.
Sí.
Exactament això.
Et fan goig.
Des del primer dia, eh, més.
Jo tinc una reserva amb els bufets lliures.
Quina,
o sigui,
reserva?
Jo entenc, no, espera, t'ho diré al final, però o sigui, jo entenc que el que dius tu, perquè és això, és com un dia de Reis.
Entra pels,
no?,
ulls.
Que entra pels ulls, llavors no saps què agafar, però després també és com que es tira molt menjar, no? O sigui, no?
Bueno, clar, no.
No, a cabassos.
Però això no... Aquí,
llavors aquí hi ha molt malbaratament.
Però hi ha estratègies, perquè després
malús,
hi ha...
Malús del consumidor, això. Sí, no culpis el bufet lliure d'això. Culpa el consumidor.
Clar, sí,
home,
sí, sí.
El lliure està, bueno, molt ben pensat. No confondre bufet lliure amb self-service, eh? No és el mateix.
Ah.
És a dir,
clar.
Tots els bufets lliures són self-service, però no tot el self-service t'ofereix la possibilitat de menjar infinit.
De fer moltes rondes.
Clar.
Mm-hmm.
No sé, el self-service d'un... El de Montserrat, sembla que és només,
sí,
self-service.
Exacte, sí, exacte.
El primer record que tinc jo de veure molts plats... I, bueno, no hi he tornat mai més, també t'ho diré, però... perquè no era bufet lliure,
clar,
era self-service.
Clar.
Però ja vaig xalar. Durant la meva època de músic, l'esmorzar de bufet lliure d'hotel em va salvar la vida innumerables ocasions. Uf. Perquè mai saps quan tornaràs a menjar.
Ja. Yeah.
Despertes al matí,
sí, sí,
quilòmetres de carretera, i dius, fem-ne aquí, no sé, primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè plat, i així ja hem fet el
dia.
Ja
tens el fet, ja està.
Un dels inconvenients quan ets músic o quan ets jove... és quadrar la vida nocturna amb els horaris del servei d'esmorzar, perquè acostuma a ser entre les 7 i les 9, les 10, a molt estirar, i quan ser jove, a vegades t'has de vacances, tornes tard a l'hotel,
sí,
i has de triar.
I no t'esperes, sí, allargues una mica, no?
Jo m'he arribat a posar el despertador 2 hores després d'anar a dormir, per despertar-me i esmorzar, i llavors tornar a fer nones fins a les 12, que és l'hora de deixar l'hotel.
Perdona, Francesc, no, que va ser amb tu, Marta, que vam anar a Salou, de l'hotel.
No sé per què, però he oblidat molts records d'aquell viatge.
Sí o no? Però
hi havia bufet lliure?
Parlem-ne.
Hi havia bufet lliure. O sigui que ni el cafè era bo. Tu te'n recordes?
Era un soterra. Era,
sí,
era sota,
sí,
terra?
Sí, sí.
Pot ser que no hi hagués ventilació?
Pot ser que no hi hagués ventilació.
Recordo.
Te'n recordes del cafè? Que era...
Ui, tant, que ho recordo. Ui, tant.
Ara sí, eh?
Havia oblidat... M'has desbloquejat aquest record? Vull dir, no hi havia cap
una
necessitat.
Una amant del cafè com tu, ara mateix, ara ho estàs patint. És veritat que qui en mucho abarca poco aprieta. I si en un lloc...
Hi ha d'haver algun esquema.
Clar.
Tenia,
clar,
tot el mateix gust.
O sigui,
els ous fregits,
eh?
I les magdalenes tenien el mateix gust. I el cafè també.
Sí, sí, tot, el cafè també.
Molt curiós. Però mira, si t'agradava aquell gust, estaves de sort.
Jo durant aquest període de gires i de concerts i de carreteres, sí, que vaig, sí, tenir, sí, quan no era pare i era músic, vaig aprendre a apreciar la quantitat per sobre de la qualitat. Perquè el bufet lliure va d'això.
Ui, tant.
És el que
menys
dèiem.
Le Grand Buffet.
Soy... És l'excepció que confirmaria la regla, que jo he vist imatges d'això i és una bogeria.
Sí,
una
bogeria. Tu que ets una experta en...
No he anat mai, eh?
Bongs i també en bufets lliures.
Sí.
No, o sigui, concretament d'aquest.
Sí. Le Grand Buffet.
Le Grand Buffet
a Narbonne. No, però com
però
si hagués anat.
Tot, ho sé tot. Però ho sap tot. Vull dir,
què necessites?
Allà és només... És de formatges,
no,
o
no,
és
tot,
de tot?
De tot.
De tot.
De llagostes, de formatges, de carn, de fruites, de
jo
tot.
Jo he vist un vídeo de la secció de xocolata.
Però...
Secció,
oh,
eh?
Fondís, eh?
T'embafes.
Fons de xocolata.
És més gran que el bufet lliure més gran on heu estat.
Però
només
però
aquesta
car,
secció.
Aquest bufet. El...
És car si
però
pel no t'ho...
No, eh? Perquè val al voltant de 50-60 euros. I et surt a compte, eh? Ara, no són les llagostes aquestes que corren per aquí, eh? Són com uns sucedanis, però ho fa el fet, eh?
Bueno. Clar, aquest és el tema. Jo sempre em vaig preguntar com, carai, els pot sortir a compte que la gent com jo mengi fins a rebentar algun bufet lliure.
Si tu menges fins a rebentar...
Però és que jo m'ho cobro el que no està escrit. Mira que jo, si m'hi poso, sóc com un forat negre. Tenen la meva foto a les entrades dels bufets.
Allà, no? Posat, clar.
Posa, rumba. Ho aspira tot. Doncs avui entrarem l'entrellat gràcies al TikToker Joe Burger Challenge.
Ep.
És un influencer del món de la gastronomia amb gairebé 600.000 seguidors, Mercè.
Veus?
I que es defineix com a comedor professional i abusador de bufets.
Molt bé.
Molta gràcia.
Et cau bé, ja.
Coherent. Ell fa justícia. I afegeix, me como las cajas de los cereales. Per tant,
però
màxima
oi,
confiança
no
amb en Joe. Hey Joe Burger Challenge ens proposa 5 raons per les quals és impossible arruinar un bufet lliure, per molt que t'hi posis. Vete aquí la primera.
En realidad, lo que más caro sale a un restaurante son los trabajadores. Mientras un camarero puede atender a 25 clientes en un restaurante común, en un bufet libre, un camarero puede llegar a atender a 200 personas.
¡Camarero!
¡Bien!
¡Camarero!
¡Bien!
¡Camarero!
¡Bien!
¡Una de mero!
¡Una de mero!
Heu fet mai aquesta broma?
I tant.
Desgraciadament sí, oi?
Sí, sí, sí. Però escolta, jo, aquests números, jo, no, jo sóc de lletres, però...
Ha quedat demostrat aquí que els números no és el nostre, però... Jo...
No, trobo que és poc un per 200 persones, perquè sí que és veritat que tenen molt el deix d'anar-te canviant els plats, exacte.
Jo entenc que es refereix al torn, no? Vull dir, no a la vegada.
Sí, però és impossible.
Però 200 persones...
Clar. Al llarg del torn.
No sé, a veure,
en tot cas,
aquí el professional és el Joe Burger Challenge, no jo.
I ell ha anat a diferents bufets, perquè és abusador de bufets.
Ell diu que la mitjana és això, eh?
Clar, terme mig, un terme mig. El que entenc és que sí que és veritat que si tu t'estalvies cambrers...
Clar,
i
no,
és on
i tant.
Comences a guanyar calés, perquè tu has de pagar el sou del cambrer, l'alta de l'estat social... Vull dir que ja estalvies calés.
No, tu, a veure,
aquest és un punt.
Tu també has treballat en el gremi, Francisco, i això és impossible.
Jo no he vist mai res semblant a 200 persones a la vegada. Però...
30, 40 persones com a màxim. Una sola persona.
I és boig, eh?
I és molt boig.
Però què passa amb el producte? Que no vol calés al menjar? Quina altra trampa infal·lible ens té preparada el gremi d'hotelers i restauradors?
Otro de los secretos es poner los platos más baratos en primera fila y los más caros detrás. De hecho, algunos incluso te los ponen en vitrina, que no los puedes coger y te los tiene que preparar un cocinero.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Y eso no lo acabo de comprar del tot, eh? A mi no, la teoria de la doble fila, dels plats...
I jo un plat en una vitrina, jo poques vegades l'he vist d'un esmorzar d'un...
Clar, en el vídeo el que es veu és...
Per un plat.
Ah, un plat. Jo
perquè
un plat,
aquest senyor diu que ho posa en una vitrina,
sí,
com els súpers.
Per exemple, un entrecot a punt, sense fer, te'l posa perquè tu vulguis triar la peça o
perdona, però llogar-lo. Però això ja és engany, perquè està dient, no?, que els més cars, diguéssim.
Sí.
Però això llavors ja no seria bufet lliure.
Bueno, pot ser bufet lliure i car.
No, però jo entenia que els plats més cars estaven, diguéssim...
Sí, són dues coses diferents. T'ho imagina't, la típica fila de plats,
sí.
Et diuen que davant hi posen els brats i darrere els cars,
sí.
I un altre tema és que tenen unes vitrines amb un llobarro allà, un entrecot, i ell planteja el fet de que haver-li de demanar a un cuiner que et faci un entrecot a les 7 del matí, a tu et fa vergonya.
Home.
A mi no fa cap mena de vergonya.
Tu no?
Jo he repetit de truita. Fàcil la truita aquí.
Però una pregunta.
Truita, sí.
A quins esmorzars et donen entrecot?
Aquests?
Ah, sí?
Mira,
clar, no ho he vist mai,
que
això.
Que pots demanar el que vulguis.
A l'època predepressió, anava a dir. A l'època precrisis, quan anàvem a fer concerts arreu de les Espanyes, no sé com s'ho muntaven, però havíem anat a hotels de 5 estrelles. I allà sí que et fa peça.
Què vols?
Un pató l'orange, sí.
un
set de senglar. No sé. Vosaltres sou de dolç o de salat?
Jo sóc més de salat.
Mix. Si es tracta de bufet lliure...
I com ho muntes? Primer
començo
què?
Començo per salat, després dolç, i acabo, acostumo a acabar amb un saladet.
Saladet?
I el cafè.
Salat? Dolç, salat?
Sí, esclar, vas comptar que una cosa et ve de gust... O sigui, quan menges una cosa, després et ve de gust l'altra.
I així eliminat, fins a l'infinit.
I Turcoro, com ho fas, això?
No, jo només salat. És que, de fet, a la banda del dolç ja no hi vaig. Sí,
no?
sí, això és així.
Quina fruita?
Quina sort.
Mira, fruita potser, per acabar de tancar l'estómac, però no. Jo, croissants, aquestes coses no m'acaben de fer el pes.
Això és ben curiós. I tu, Francisco?
Jo començo per dolç i acabo per salat.
No sempre.
Ha, sí, no, invariable.
Al revés.
Acabo de mentir com una truja farta. Començo per salat i acabo per dolç.
Ja ara.
Això té sentit, això té sentit. Sí. I sí que a vegades hi ha alguna remanguilla, perquè tu vas fent viatges i dius, ostres, això no ho havia vist i ara què hem de fer?
Però sou dels que arribeu al lloc, o sigui, amb un
quants plats vols? A rebentar.
Sí.
Ho acabo, eh? Ho acabo.
Sempre?
Sempre. Sí, 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 sí.
També.
Seguim amb un dels truquets antigolafres que haig de reconèixer que sempre, sempre, sempre hi caig de quatre potes.
El pan es un producto muy barato, por eso siempre es abundante y lo colocan muy bonito para que te llame la atención y te apetezca. Cuanto más pan comes, menos comes del otro.
Riu ell mateix,
sí,
eh?
Sí, m'estan comprant.
Targeta verda.
Ai, pan pan americano. No, és veritat que aquella estesa de pans de múltiples formats, ui, i això fa goig.
Molt goig.
I caus de quatre potes. Què fas? Fas pa de motlla? Fas pa de pagès? Fas allò alemany que t'agrada? Allò del corns... Cornspritz? Allò que té llavors...
El bretzel.
No, allò que té llavors i cereals.
El pa alemany.
Això, es diu bretzel?
Jo intento fer l'individual, el panet individual. Aquest m'agrada.
Bueno, això és un pretzel. No? Això,
ah, val, no. Pues llavors què vol la Harke?
Ell suposo que diu el pa negre, aquell...
Sí, això.
No.
Això.
I si hi ha màquina de fer gofres...
També.
Cap allà que
màquina
vas.
De fer gofres?
Sí.
I tant.
Això és a Texas? Que hi vaig estar, hi havia gofres amb la forma de l'estat. Saps?
Que maravilla.
Era preciós. Era com sal, era com massilla, eh? No tenia gust de... Era dolentíssim.
Però la forma de l'estat.
Exacte, però la forma bonica hi era.
Sí, 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 amb tela.
La Marta, quan parla de viatges on tu no hi ets, hi ha tota mena de luxes.
I quan
parla de viatges on tu hi ets, sí que hi ha un patró de...
Bueno, perdona, accidents. Perquè hi havia la Casellas també va venir aquest viatge, eh? Ara està cap amunt.
És veritat.
Va, i per acabar, acabem amb la famosa llei dels 3 dies.
Luego está el truco de los 3 días. Cuando tú llevas 3 días en un buffet de un hotel, te estás cansando de comer y además empiezas a pensar que tienes que cuidar la línea. Por eso incluso hay gente que coge lechuga en los hoteles.
El tomate está esperando en su esquina habitual. Que venga la lechuga
para ir
a passejar. Ai,
mai.
O sigui, partim de la base que si tu passes 3 dies a un hotel és perquè estàs de vacances i a les vacances, si ve, havent fet la feina. La dieta?
Home, clar.
No, però jo crec que la gent que menja enciam és perquè ha arribat a un punt que no...
Gent que no està bé, gent que no està bé.
Saps el que et vull dir?
Sí.
Clar, home, és...
Però aquesta teoria no té sentit.
Ara em ve de gust una cosa lleugereta.
És digestiu.
Ah, sí. Tu esmorzes un croissant cada dia, no?
Sí.
Bueno. No, vull dir, em refereixo.
Sí, home, sí.
O, jo què sé, o una torrada amb... Sí. Anava a dir, amb maionesa. Però jo la feia amb mantega.
A Texas. Això es deuria prendre a Texas.
I tant. I nocilla, per sobre.
Mira...
Tot era molt bo.
Pel que fa a l'enciam, jo tinc només una norma insalvable. Tenia dos que era no compartir, però des de que estic amb la meva dona... se m'ha obligat a compartir, i compartir és viure. Abans no compartia, ara sí. Però jo no demano amanides als restaurants. És una sablada, no baixen dels 9-10 euros,
sí.
I això... La clau està en que tu demanis coses que no menges normalment i que no et pots fer a casa. I una amanida...
Això és molt de cunyat, també t'ho dic, Francisco.
No, és que jo...
Aquesta frase.
Però això vol dir que tu menges amanida a casa.
Sí.
Clar,
clar.
Sí,
que
sí.
No menges amanida,
mai,
tu.
Mai, jo per això em demano un restaurant. Això
no,
hi peix.
Ho dius en sèrio. És el revés. Clar, és el revés.
No, no, és que jo no em menjo de manida a casa. De veritat.
Bé, ara que ja sabem tots els truquets...
No, n'has anat molt bé. Sí, o sigui...
Mira, es preparin als restaurants.
Perdona, jo en sé un que va anar amb un bufet d'aquests lliures i va acabar amb un empatx, amb febre.
Sí,
sí, una persona molt propera, molt pròxima, com diríem Virgili, però que sí, que heu de vigilar.
S'ha de saber fer, s'ha de fer.
Clar, has de ser un professional.
Si has de trecar fort, però sí. amb cap.
Saber jugar-ho.
Sí. Sí.
Mira, parlant de jugar, hem de jugar ja cap a tirar cap a publicitat, perquè passen 7 minuts de les 3 del migdia i a la tornada, Harke, a veure, ens has d'ajudar. Perquè anirem cap a casa teva.
Sí, això m'ha dit el Ferran.
Cap a Terrassa. Què ha passat? Parlant de pans, doncs que a França, no? Rècord xinès de la baguette més llarga del món.
Això és així.
I per contrastar, doncs, aquesta informació...
A veure si a Terrassa també tenim alguna possibilitat de fer front a aquest rècord Guinness.
Doncs vinga, anem cap a Terrassa, per última hora, després de la publicitat.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Aló.
Presidente.
Aló.
Aló, presidente.
Sí.
Sí.
Sí?
Sí, no m'entén. Presidente.
There is a lot of noise. Just hold on.
Està parlant en anglès, que toma.
¿Hablaréis en español o en inglés?
No ens acabem d'entendre, eh? Presidente.
Sí.
Sí, ara. Que eres del Barça?
Sí.
Veiem que això va fluït, eh? Sí? President?
Le président.
No, ja ens ha penjat.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Són els minuts, també són els anys que ha fet la Paula, que passen ara mateix de les 3 del migdia. Paula Moreno, que ja la tenim capitanejant l'equip tècnic d'aquest programa. Anem cap a la penúltima hora del dia, perquè França ha recuperat, ara ens ho deia la Harker, el rècord Guinness a la baguette més llarga del món. Un rècord que fins ara ostentava Itàlia en un casclar d'apropiació cultural indegudíssima. Una dotzena de boulangers del nord de París s'hi han posat aquest cap de setmana i han aconseguit, doncs, això, un baguette de 140, això és una barbaritat, 140,50 metres. Això és així.
140 metres?
140, clar, sí, sí, diu 140 metres i mig, però 140 és una passada.
Quin forn han de tenir aquesta gent?
Molt, molt gran. Les normes eren respectar els ingredients i assegurar una amplada de 5 centímetres de perímetre en tota la seva longitud.
Estic pensant que quan et diuen això està 100 metres d'aquí, tu treus la baguette, la poses i no és veritat.
És com la regla.
Com la vara de mesura.
Sí. Bé, el nostre corresponsal per cobrir aquesta notícia ni és francès, ni sabem si li agrada el Pau o no, però ara li preguntarem. És del gerent de la pastisseria francesa. A veure, Harker, com s'ha de dir això? Que tu és com és...
Le Saveur.
De Terrassa. Salvador García.
Hola, què tal?
Ho hem dit bé o no, el nom?
Sí, l'heu dit molt bé.
Veus? I com ho diries tu?
Le Saveur.
Que conteu, ho diu
igual. Igual,
igual. Sí. Bueno, escolta, i era hora, no, Salvador? Que pintaven els italians amb aquest rècord de la baguette, no? Això és més francès.
Portaven 5 anys, amb aquest rècord, i ja era hora que al final l'aconseguissin. Un producte tan francès com és la baguette, doncs que tinguin ells el rècord mundial.
Clar, tu ets mestre pastisser, no, Salvador? Especialitzat en pastisseria francesa, així o no?
És així, és així. També fem una mica de pa, també tradicional i artesà, però sí que estem més enfocats a la pastisseria.
I quin goig, com parla Salvador, perquè, Salvador, què diries que distingeix, no, la pastisseria francesa? L'ús de la mantega, què diries que la fa diferent?
El primordial és la qualitat. Si utilitzem productes de gran qualitat i mimem el producte, doncs és com la cuina aquí, tant a França com a Espanya, però la pastisseria, doncs, primem molt la qualitat, el producte, el tracte, el sabor, la textura. Busquem una miqueta, doncs, una alta qualitat, doncs, que no es troba a qualsevol lloc.
Clar, i fins i tot la qualitat de la mantega, no? També, Salvador, que ha de ser...
Sí, ha de ser un percentatge molt alt, d'un 40%. Hi ha moltes qualitats, hi ha del 98, del 100%, però mínim és un 40 per començar a treballar-la, i ja si anem a una extra qualitat és un 99%. I sobretot la mantega cuida la matèria prima, els processos, és que engloba tot el procés perquè un producte sigui de molta qualitat.
Clar, ajuda'ns una mica, Salvador, perquè ara ho deia la Harke, o sigui, per aconseguir aquesta baguette de 140 metres i mig, com s'ha pogut fer això, Salvador? Ha de tenir un espai molt gran, no? O...
Clar,
o no?
Més que res és que tinguis metres per poder realitzar la baguette, tu has d'anar pastant mica en mica totes les produccions per poder aconseguir que des de la punta fins al final, l'hora de coure, sigui regular. I has de tenir molt present el temps de fermentació, el temps de repòs, el temps de forn... Ha d'anar tot com una línia contínua per poder aconseguir aquest rècord.
Perquè això funciona com amb un forn d'aquells de pizzas que entra per una banda i surt per l'altra, llavors van entrant metros i van sortint fets.
Correcte, és un forn continu, i és un forn de línia contínua.
Com allò de rentar els cotxes.
Clar.
És un forn de línia contínua que fica la punta i va passant metros i va coent. Sí, sí.
Un forn de línia, com has dit? De
línia contínua. Sí, clar, és com, perquè entenguéssim, és com una roda de cotxe,
sí,
para de girar, no? I per on passa la baguette es va coent, no? Doncs és aquest sistema.
Ai, perdó, ai, Salvador, és que ara m'ha agafat, sí, m'ha fet salivera ara. A la vostra pastisseria francesa de Terrassa, Les Saveurs, quin és el producte més típic que feu?
Com no podia ser d'una altra manera, és el croissant.
Ai, que bé! Que bé, Salvador.
I porta banyes o no porta banyes?
Això.
No porta banyes.
Veus? No porta banyes.
No porta banyes. Sí que és veritat que nosaltres fem 15 tipus diferents de croissants.
Carai.
Tots sense banyes? Tots?
Tots sense banyes. Són tots rectes. Les banyes es fa més aquí a Espanya. O a Turquia, perquè és la forma de la seva bandera de la mitja lluna.
Això ho vas dir, això ho vas explicar tu, Harke.
Però es confirma que el croissant francès no porta banyes, llavors, eh?
Correcte. És completament recte.
Salvador, però quants has dit que fas? Quants tipus feu de croissants, vosaltres?
En fem 15 tipus diferents.
15 tipus? I què són? De quins tipus?
Ja,
de
baguette.
Els que més venem són els de fastuc, els de cheesecake, tiramisú, mango maracuyà, tenim de janduja, i hi ha els sabors nous com kinder...
Ah, i salats també en feu o no?
Sí, també. En fem una mica més relacionats de tonyina amb rucola maionesa, pernil dolç fresc... No? Que... Intentem fer una miqueta un producte bo i fresc.
Salvador, què esteu fent? Què esteu fabricant alguna cosa ara que se sent de fons, que esteu aquí al forn?
No, s'estan reparant una mica la persiana que hem tingut.
Pensàvem que era el forn obert.
No, hem tingut una mica d'enrenar a la botiga.
Línia contínua.
Doncs que passin per casa meva perquè tinc una persiana que tampoc
no baixa.
Què
ha passat?
Sí, no, i són cares, vigila, Salvador, perquè la factura, ja veuràs. Bueno, escolta, Salvador, mira, ja per tancar, de què parla avui la clientela a Terrassa? O sigui, s'ha parlat d'aquest rècord Guinness de la pastisseria Les Saveurs?
En principi, no, perquè no tenen tant de costum a fer aquestes preguntes de menjar o d'escort Guinness i tal, però sí que és veritat que comenten aquest cap de setmana, sobretot es comenta que la setmana que ve és la Fira Modernista aquí a Terrassa, que és molt important, i més són els preparatius per la setmana que ve. La veritat que Terrassa es fica d'època i és molt agradable passejar pels carrers i veure la gent disfressada d'època.
Harke, tu també et disfressaràs d'època?
No, jo no hi seré, però és preciós, eh? No us ho perdeu.
Ah, mira, no ho sabíem.
Perquè hi ha molts edificis modernistes a Terrassa, és preciós.
Home.
I deixa'm dir que el Les Saveurs, la pastisseria del nostre amic, està al costat de l'estació de tren. Per tant, si passeu a la Rambla...
Doncs va de pas.
Us podeu parar i menjar
un... Sí, podem agafar el tren. Anar allà, si no ens agrada agafar el croissant, i tornar a agafar el tren.
Oh, i tant.
Salvador, mira, et demanem temps i trànsit a aquesta hora, des de Les Saveurs.
Doncs mira, el temps és agradable, fa uns 20 graus, una mica nuvolat, i el trànsit ara completament... totes les vies es pot circular perfectament, perquè la gent ja està treballant, no hi ha dinat, i ara hi ha poc trànsit. A partir de les 5 és quan es comença a complicar la cosa.
Trànsit de croissants, a aquesta hora?
Perdona?
Trànsit de croissants, a aquesta hora?
Quants en queden?
No. No, encara en queden, per poder vendre a la botiga.
Per berenar.
Sí, sí, per berenar.
Previsió de l'hora que acabi d'arreglar-te la persiana?
Doncs, en principi, d'aquí una horeta, com a molt.
Posa-n'hi dues, que no... Això s'allarga sempre.
Bueno, Salvador García, trucarem al Salvador la setmana que ve, si hi ha aquesta fira medieval a Terrassa, no?
I que modernista.
Modernista, perdoneu. Modernista. Trucarem perquè ens donis la penúltima hora, des de l'Isabert.
Estupent.
Sí, Salvador, que et disfressaràs tu? D'època, també.
Sí, normalment tots els botiguers intentem acompanyar que és la festa i ens vestim d'època i fem la foto tradicional de cada any, també.
I feu parada al carrer?
No, nosaltres no, perquè tenim la botiga, però sí que hi ha paradetes, a la Masia Mas Freixa, que és molt modernista, o pel centre sí que hi ha paradetes.
Preciós. Bueno, escolta, Salvador, moltíssimes gràcies, de debò, que vagi molt bé, ja parlarem la setmana vinent.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, adéu, que vagi molt bé.
Vila France. Bona
tarda. Adéu.
Sí que és veritat que Salvador podia ser Le Salvador. Vull dir, tenia com un accent francès que despistava.
De París i Albacete.
Sí. Però català. Però català, perdona. O sigui, tenia un català francès.
Sí, un bon català molt bonic, a més. No. Sí, sí, molt maco.
Salvador García, de descobrir, a veure.
És boníssim, aquesta, de veritat.
Sí, no? O sigui, fons de la Marta Jarque.
Se m'ha dit que el Nadal s'hi va comprar un panetone i que era boníssim.
Doncs que sigui el panetone.
Vol dir, va comprar a casa teu, si va comprar el panetone.
Sí.
Això és, bona
garantia.
Informació. Bona informació i bona garantia. Segell de qualitat. Va, que és tard i vol ploure, tant de bo. 10 minuts per arribar a 3:45 de la tarda i ja sabeu que cap a aquesta hora, o bé, una mica abans, però la nostra coro ens proposa les notícies vintage del dia.
Sí, i avui em sembla que continuarem salivant. Ens n'anem al 2005. Bueno, poc a poc. Ja m'agrada, ja. El que passa és que, ostres, tu...
Ja t'agrada, però no has cantat, eh?
Home, però
una
aclapada.
Mica, sí, el que m'he confós entre vosaltres. Sí, jo em vaig acostant, poc a poc.
T'has posat vermella, coro.
Què prefereixes, cantar això o una cremilla?
Això.
Poc a poc. Res, escolteu-me, aprofitant que aquest cap de setmana va ser la Fira del Vi a Falset, recuperarem un article del dia 6 de maig de 2005 que s'anomena Famosos y locos por el vino. Tirat de la meva llista de contactes i ahir vaig demanar opinió sobre els noms de famosos que mencionava aquest article una molt bona amiga meva, la Berta, que és enòloga, i així ens fa una actualització 19 anys més tard del que explicava aquest article del 20 minutos. Abans, però, ens fa un mini resum de com va anar la Fira del Vi de Falset, que, evidentment, com a bon amant del vi, no hi va faltar.
La Fira del Vi de Falset, bueno, que tingui aquesta veu un diumenge a la tarda, jo crec que ja parla per si sola. Està superbé. Cada any hi ha menys gent i pot resultar una miqueta agobiant, perquè també, a part de molta gent, hi ha molts cellers. Llavors, si no vas una miqueta amb una idea de coses que vulguis tastar, pots anar una miqueta perdut i agobiar-te. I llavors, en el marc de la Fira del Vi de Falset, una fira com a tal, que hi ha allà les paradetes, tots els cellers amb els seus vins, explicant-los, i amb tiquets, agafes les copes, també es fan tastos de coses més específiques. I llavors, evidentment, hi ha concerts. I hi ha una miqueta de festa, ambient familiar, ambient jove, i Falset rebentava ahir.
Com veieu i com bé explicava la Berta, s'ho va passar molt bé, a Falset.
Sí.
Faltava la veu, de fet. L'any que ve no tenim excusa per apuntar-nos-hi, però, tenint en compte el que diu la Berta, hi hem d'anar sabent què anem a fer, quins vins es volen provar, perquè si no la falera de tastar-los tots et pot fer passar una mala passada. I val a dir que en aquests casos l'afonia és el mal menys greu d'una ressaca. Anem al tema. L'article del 20 minutos d'un dia com avui del 2005 ens alerta que Roberto Verino, dissenyador de moda...
Del Corte Inglés.
Ah, exactament. Emilio Aragón, actor, i Bertín Osborne, cantant, però alhora una mica de res i una mica de tot, van sucumbir als encants del raïm i el 2005 ja tenien els seus cellers. Ei, però, atenció, la Berta ens diu que les persones famoses no produeixen el vi.
Aviam, les persones famoses al final no produeixen vi. El que fan les persones famoses és invertir en un negoci i ficar la seva cara, com quan fan perfums o marques de roba o coses així. Llavors, què em penso? Bueno, si no ets ric no pots tenir una bodega. O la tens tota la vida de la família o la inversió per fer una bodega és caríssima. Llavors, hi han d'haver inversors, i si aquests inversors són gent famosa que volen ficar la cara, doncs mira, desgraciadament hi ha d'haver inversors, perquè la terra hauria de ser per als que la treballem, però bueno, això és una altra cosa.
Estàs dient que el vi Iniesta 8 no l'ha fet n'Andrés Iniesta?
No, és que no hi ha posat ni els peus, hi ha posat la cara només. O sigui, que tu em dius, oita, jo què sé, venen a aixafar el raïm, no?
No guanyem per daltabaixos amb aquesta secció, eh?
Això és així, això és així. Bueno, escolta'm, què esperaves per això?
Uri, que tu tens intenció de posar la cara.
Que penses que prensava...
Jo quan sigui famós, Mercè...
Faràs el...
En farem unes vinyes i donaré exemple i passaré el dia allà fent la barema.
Això no, t'anava a dir.
La barema és una altra cosa. Trepitjant, trepitjant. La barema és abans,
no? Tu et pensaves que l'Iniesta amb les bambes de tacs de jugar a futbol
faria
més
aviat
dins de les botes?
Alumini, tacs de gest artificial...
Era l'entreno.
Nosaltres potser et veiem més Francisco Catant, diguéssim.
Degustant.
Sí, eh?
El tastet.
Que no pas allà...
Bueno, una cosa no treu l'altra.
I parlant de tastar, jo li he demanat a la Berta a veure si havia provat el vi del Bertín Osborne, ja que es mencionava l'article.
Com d'important és el del Bertín Osborne? Perquè jo només sé que és el tio aquell del toro, no? Ni idea, el vi del Bertín Osborne.
No sé si l'heu provat vosaltres.
No, quin vi és? No sé, no.
Mira, la veritat és que no sé dir el nom.
Soberà, no, ni idea.
No sabia ni que tenia vi aquest home.
La cervesa sí que tenen les cerveses. Hi ha una marca de cervesa que és seva, de la família. No.
Jo m'enfio...
Que és andalusa. Ui, el Francisco, quina cara m'ha passat.
No, pensava que deies... Ah,
jo m'enfio de la Berta i, escolta'm, si ella no el té en compte, no cal que nosaltres el tinguem en compte també. Però sí, és el Bertín Osborne del toro, que es veu que aquell toro, el toro on es troben en totes aquestes carreteres, doncs era d'un avantpassat seu. De fet, diu, hubo un tío genial que lo patentó y creo que es un símbolo que también se quiere encargar. Todo lo que huele a España se lo quiere encargar y es una pena. Així mateix va dir.
No és ben bé una pena, però bueno.
Això diu aquest senyor. La cosa està en que la Berta no ha tastat el vi d'Osborne, com dèiem, i és que tenint tant vi bo i de denominació d'origen a Catalunya, les Espanyes li deuen quedar massa lluny. I li he preguntat per allò que tenim a casa.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang...
Exactament, el Joan Manuel Serrat. Tant canta la seva terra que també la va homenatjar amb el celler Mas Perinet a la Serra de Montsant i al Priorat. El 2005 el seu vi acabava de sortir al mercat i la seva trajectòria semblava prometedora. De fet, resulta que ell estava entusiasmat, i deia, veure créixer la vinya és una aventura màgica. La Berta, del vi del Serrat, diu el següent.
Doncs la bodega fallida del Serrat està com a 5 minuts d'on visc.
Fallida,
és la bodega Perinet i encara està en funcionament. O sigui, és una bodega com de tota la vida, que llavors Serrat va comprar per ficar ell, va fallar, no en tinc ni idea de per què, i ara torna a existir, però crec que és inversors com estrangers, com capital estranger, i sé que venen molt als Estats Units. Tan prou bé els vins.
Ha fet un primer rosec, però veureu que continua.
Bueno, perdona, és que la fira de Falset, com va parlar la Harke, no?, divendres, allà també hi ha...
Home, clar, teca.
Bona
clar,
teca.
Has de fer coixí, clar. Ah, exacte, te n'has de recuperar també el dia després. Com bé diu la Berta, la bodega del Serrat ja no la porta ell, la va abandonar per culpa de la crisi i aleshores va passar a estar en mans d'un banc i des del 2014 que la porten un grup d'empresaris estrangers. I en el mateix article d'aquest any 2005, hi ha l'opinió d'un expert que explica que, d'entre els vins criats per famosos, recomana l'Embruix i l'Idus del celler del cantautor Lluís Llach, el celler Vall Llach, que està situat al Priorat, també.
Doncs la bodega Vall Llach està com super ben posicionada. De fet, al Priorat hi ha una nova classificació dels vins, que es classifiquen com vins de vila, vins de finca, una miqueta com a la francesa, o sigui, dins la mateixa denominació, com més divisions. I només hi ha tres vins que tenen la distinció de gran vinya classificada. I un d'ells és el Mas de la Rosa de Lluís Llach, que val com 300 euros.
Ara,
he tingut l'oportunitat de provar-ne així una miqueta en una fira, i la veritat és que està boníssim. I en general treballen molt bé allà a Lluís Llach. Però, clar, tot això hem de pensar que són la gent que hi ha darrere.
Aneta.
O sigui, Lluís Llach com a tal inverteix, igual que inverteix pues, Serrat o, entenc, Gabertino Sborni, però al final és molt l'equip que hi ha darrere, que no posen la cara perquè fan tota la feina.
Ara,
la gent de Vall Llach, la veritat és que treballa molt bé.
Mira. Jo corroboro, eh? Ara,
sí, l'has provat, eh?
Sí que l'he provat i n'he convidat.
Apa, tu!
I em va sortir...
És aquest?
Es va sortir per un ull de la cara.
Hosti, ara, tu.
Bo? Bo ho és, el del Llach.
Clar, clar. Sí. Serrat i Llach, ja ho veieu, tan a prop i tan lluny alhora, no? La Berta ha mencionat aquest vi més car de la Vall Llach, que és el Mas de la Rosa, i aquest sí que 300 euros els valdrà.
Corre.
Però l'Embruix i l'Idus que recomana aquest article del 2005 continuen en venda i potser són una mica més baratets. Meravellosos per fer una cata de vins confeccionats al nostre país petit.
Tant se val, és així com m'agrada a mi.
He aprofitat per demanar-li a la Berta si coneixia també altres famosos catalans que tinguin una vinya i mireu què m'ha contestat.
No conec més famosos catalans que tinguin vinyes, però bueno, pel temps que va estar per aquí, doncs l'Iniesta, no? El Barça, això de jugar al Barça el fa, va fer una mica català. Ell té vinya allà de on és ell. I crec que ja està, no tinc ni idea ningú més.
I mosques té, i mosques.
Qui viu i treballa...
Com que mosques? I té mosques?
Van fer un programa amb un convidat, em sembla, si no m'equivoco, a casa seu.
I tenien mosques.
Davant amb aquella pala...
Milions de mosques a casa seva.
Ui, tant. A la bodega, per això?
Bueno, casa dins, al menjador, a l'habitació, a tot arreu.
I del que tenia una piscina amb l'escut de...
Sí, senyora.
Del Barça, era? Sí.
I l'Iniesta fa l'entrevista amb una pala d'aquelles de matamosques.
Sí, esclar.
Ha assegut una taula amb l'Albert Tom i va...
Electrocutant-les, eh?
No, no, bé pels reflexes,
eh?
Què dius?
Sí, sí, de debò.
Escolta'm, això ho haurem de recuperar, també.
Molt curiós.
A més, aquest article del 2005 també ens recomana algunes pel·lícules relacionades amb el vi i jo li he demanat aviam si tenia alguna referència a la Berta per recomanar-nos.
Doncs de recomanacions, estava pensant com una cosa així més novel·la, però no em ve res al cap, però així coses més divulgatives. I l'Empar Moliner té un programa semanal, que es diu Tas Vertical, i m'agrada molt. Però és que a mi em cau molt bé l'Empar Moliner. Llavors... És fàcil que m'agradi el que
no,
faci.
Ja.
Una mica de formatxet, ara. Home.
Jo crec que està menjant una sacallona. Saps allò sí, que no s'acaba mai?
Sí, totalment.
Tu li vaig dir, que això sortiria a la ràdio.
Jo li vaig dir. O potser menjava grans de raïm, perquè aquesta gent, que és una professional...
Sí,
de fet, per posar-se també una mica, saps?
I la Berta fa tastos i fa molt riure, perquè quan et demana veure quines olors sents en aquest vi, tu mai saps identificar-les del tot. Però és que ella es va entrenar durant 4 anys en una fruiteria i anava a comprar...
Sí,
sí, sí. Clar, té un olfacte i un gust super desenvolupats. Res, famosos i bojos pel vi, filòsofs, pensadors, científics, escriptors, poetes, pintors, directors de cinema, dissenyadors... La història del vi està profundament lligada a la pròpia història de l'ésser humà i brindem-nos, però en compte que el vi fa de bon pair, però el molt vi treu de si.
Vinga, doncs, de falset tornem aquí a l'estudi. 2 minuts que passen, gràcies, Coro.
A vosaltres sempre.
2:15 de la tarda. Ejar, que és hora de fer la digestió.
Sí, avui la farem amb el sociòleg Rafa López, perquè és l'últim dia per publicar enquestes de cara a aquestes eleccions catalanes del 12 de maig i veurem a veure quina fiabilitat tenen.
Doncs vinga, després d'aquesta digestió amb Rafa López, a la tornada Pau Massip ens arrodoneix aquesta informació, sobretot a l'agenda de la setmana marcada, com deia la Jarque, per aquestes eleccions de diumenge, les eleccions catalanes. Anem a publicitat i tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Quatre minuts que passen de dos quarts de quatre ja de la tarda. Avui és l'últim dia, ara us explicàvem, que es poden publicar enquestes sobre les eleccions catalanes del 12 de maig i a partir d'aquest dimarts la llei electoral Ejarque prohibeix publicar més sondejos. Per tant, avui, com dèiem, dilluns, és el dia de les enquestes, les últimes que tindrem, per tant, les més pròximes, d'alguna manera, les votacions de diumenge.
I, de fet, alerta, perquè aquestes últimes hores se n'han publicat fins a 10. I encara que amb lleugeres diferències, aquestes enquestes totes comparteixen una dada, i és que Catalunya podria anar cap a un escenari incert en què una repetició electoral no seria del tot desgavellada. Per saber com es fan i fins a quin punt són fiables, volíem dir, aquest tipus de sondejos, saludem a aquesta hora el sociòleg Rafa López. Rafa, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Doncs molt bé. Ara ho dèiem, analitzant aquestes enquestes, aquests sondejos d'última hora. Explica'ns d'entrada com es realitzen, com es fan, perquè, clar, veiem resultats força diferents entre ells.
És veritat, veiem resultats força diferents. Doncs, mira, les enquestes i els sondejos són com un art. És a dir, que cadascú, allò que diuen cada maestrillo tiene su librillo, sí, no? Cadascú, doncs, fa la seva. Pensa que el que fem en una enquesta, bàsicament, és intentar conèixer amb poques, amb unes poques dades, és a dir, amb poques persones, el que pensa tothom que anirà a votar, bàsicament. I això com ho fem? Doncs això es fa en aplicacions, doncs, de tècniques estadístiques, sobretot de tècniques estadístiques que anomenem inferencials. És a dir, intentem primer fer una mostra que sigui el més representatiu possible de la societat. I aquí és on està la primera, diguem-ne, el primer que podria considerar un art. Per què? Perquè hi ha moltes formes de fer-ho. Normalment, si a qualsevol ens pregunten, doncs el més lògic és intentar agafar gent, doncs, que representi, per exemple, en gènere, en edat, el territori, la distribució territorial és important, i, per tant, que la mostra sigui representativa des del punt de vista sociològic. Però també hi ha una altra dada que a nosaltres ens ha de preocupar quan agafem una mostra. És el vot que va emetre en les passades eleccions. Intentem que hi hagi, doncs, gent a un percentatge similar, no, al vot que va haver-hi a les anteriors eleccions, per veure com evoluciona. Per què fem tot això? A tot això ho fem perquè quan tenim els resultats de la gent que ens ho ha dit, és a dir, ja hem agafat una mostra, creiem que és el més representatiu, però no tothom ens diu que votarà. Si agafem només el que es diu intenció directa de vot, és a dir, el que la gent ens diu que votarà, però hi ha una gran part de la gent que no ens ho diu, segurament aquesta estaria mal feta. Aquí és on entra el que anomenem la cuina. Això que moltes vegades s'anomena cuina, no? Que sembla que els sociòlegs i la gent que dedica a l'estadística sembla que estigui manipulant. No, la cuina simplement és agafar aquells casos que no ens han dit que votaran, o aquells casos que diuen que optaran entre dos partits, dues coalicions electorals, i intentar esbrinar cap on podria anar aquest vot. No? Això és un tema que té una tècnica important i que cada casa demoscòpica té la seva pròpia tècnica. No? Per exemple, una persona que ens diu que és independentista, ens diu que votarà segur, que està entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però que en un moment determinat ens pot dir, per exemple, que entre el 0 i el 10, entenem que el 0 és extrema esquerra i 10 és extrema dreta, es situa el 7 com a poder intuir que votaria cap a opcions més de centre dreta i, per tant, podria votar per Junts per Catalunya en comptes d'Esquerra Republicana. No? És aquí com es fa, i per això hi ha diferències. Però si ens fixem, dintre de les diferències, fixeu-vos que el panorama que ens donen totes, més o menys, les tendències, que és el més important d'una enquesta, més o menys es diu el mateix.
Tu, Anna, parlaves d'aquestes tendències, no?, que més o menys totes aquestes enquestes comparteixen. No sé quins efectes, Rafa, perquè avui això també en parlàvem, és a dir, quins efectes tenen aquestes enquestes de cara a la decisió de vot de les eleccions de diumenge?
Clar, en principi, quan els sociòlegs fem enquestes o ens dediquem a agafar i fer la mostra i tot el treball de camp, nosaltres no volem influir. Simplement el que volem és simplement informar quina és la situació. Quina és la situació, quines són les tendències, quines són les transferències de vot que s'està produint, perquè després hi hagi, segons qui, doncs si tu tens un client que és un partit polític, pugui prendre decisions, o, per exemple, després que l'opinió pública pudiera quin és el resultat. És cert que després hi ha com una lluita perquè les enquestes creen opinió pública, bàsicament. Bàsicament per què? Perquè et creen l'opinió pública de quines... Perquè el que li diu a la gent, sobretot als votants i a les votants, és quines candidatures són més viables o no són més viables de cara a aconseguir un cert resultat. No? I és aquí on podem veure, per exemple, els efectes que s'estan produint. És evident que aquesta campanya, i és també producte de les enquestes, s'està veient que, per exemple, en l'àmbit no independentista, el PSC ja està agafant més el vot útil d'aquest àmbit. No? I, en canvi, en l'àmbit independentista, Junts per Catalunya semblaria, per les darreres enquestes i les que s'han publicat avui, que li està guanyant la partida d'Esquerra Republicana per ser el vot útil dintre de l'àmbit independentista. No? Bàsicament, el que et donen és aquestes orientacions, independentment de que cada mitjà després pugui utilitzar una enquesta determinada per crear una opinió pública o, moltes vegades, una opinió interessada que poc té a veure. Clar. Moltes vegades amb el que et diu l'enquesta pura i dura.
Clar, per tant, hem de llegir aquestes enquestes amb peus de plom, no? Perquè darrere segurament hi ha uns interessos. Rafa, deixa'm preguntar-te també, clar, estem a menys d'una setmana per les eleccions, en un món també molt canviant, en què també per xarxes socials, no?, les opinions o qualsevol frase pot canviar una intenció de vot. Sota el teu punt de vista, 7 dies és molt o poc marge per canviar d'opinió? Una mica en base a aquestes enquestes, perquè a partir d'avui tampoc ja no se'n podran publicar més.
No se'n podran publicar més, tot i que aquí, a partir d'ara, segurament el que funcionaran són els trackings interns. És a dir, que molts partits polítics o alguns metges de comissió tindran trackings per veure com evolucionen. Mira, et faig una precisió. No és cert que el vot canviï. És molt difícil que el vot canviï en una campanya electoral. Tu pots refermar o no refermar tendències que ja venen d'abans. I és molt difícil que algú que estigui pensant en votar el PSC de sobte perquè la campanya li ha agradat al president Puigdemont, doncs el pot dir Junts per Catalunya. Això és molt complicat. És a dir, aquest canvi, el que coneixem com a canvi. El que sí que pot refermar una tendència que tu tinguis prèvia. I això sí que sabem que darrerament la campanya electoral els darrers dies són més importants. Abans podíem parlar de que quan entràvem en una campanya electoral, doncs més o menys la campanya movia molt poca cosa. Ara, no només la campanya electoral mobilitza, per dir-ho d'alguna forma, sinó que els darrers dies són fonamentals i vitals. Per això fixa't que a les campanyes electorals els primers 7 dies solen fer una campanya molt racional, molt de propostes, molt de campanya dirigida al vot més racional. En canvi, els darrers dies ja entra més el component emocional, perquè el que es tracta és ja la mobilització. Ja no es tracta de convèncer ningú, sinó que es tracta de mobilitzar, és a dir, es tracta de cristal·litzar, no?, les tendències que ja venien de l'altre. I cada vegada sabem molt més que hi ha gent, i cada vegada més gent, que pren la decisió els darrers dies i fins i tot el mateix dia de votació, quan està agafant una papereta.
Com dèiem, Rafa, aquestes enquestes que hem vist, no?, sembla que el PSC es desmarca per davant dels altres partits. Sí. Sota el teu punt de vista, des d'un punt de vista sociològic, creus que liderar aquestes enquestes perjudica o reforça els candidats?
Mira, aquí hi ha molta teoria. I saps el que passa? Que cadascú pot explicar la seva teoria. Mira, aquí hi ha l'efecte de cavall guanyador i l'efecte de cavall negre, per dir-ho d'una forma. És a dir, normalment el que es pot dir que aquella persona que lidera, sempre el que s'ha de veure en una enquesta, i sobretot en una campanya actual, sí, és els vots favorables i els vots en contra que tens. Mira, et poso un exemple. Quan en Carles Puigdemont diu que si no guanya les eleccions o si no és president del govern, va cap a casa, de seguida es mobiliten dues tendències, per dir-ho d'alguna forma. La gent que el que vol és que Carles Puigdemont continuï en política i, per tant, pugui ser president, llavors es pot mobilitzar vots per convenir a Esquerra Republicana, i aquest vot, no? Aquesta transferència de vot entre l'àmbit independentista, però també mobilitzen el que vot, el que vol és que Carles Puigdemont marxi cap a casa.
Clar.
És a dir, i sempre hem de mesurar. Quan tu fas una, quan tu dirigeixes una campanya, no? Fas el que coneixeu com un clitz, no? Fas una pregunta dicotòmica, sí o no? Sempre has de mesurar molt bé quins guanys tens i quines pèrdues pots tenir, perquè per l'altra banda pots tenir. En aquesta campanya jo crec que pel que estem veient és que ser el cavall guanyador de les dues, dels dos àmbits, independentista i no independentista, ha reforçat per una banda Salvador Illa i ha reforçat per una altra banda en Carles Puigdemont.
Deixa'm acabar ja, perquè ens queden pocs minuts. Rafa, una campanya aquesta d'aquest any ja, per les eleccions al Parlament, on hem vist molts pocs cartells penjats al carrer. No sé si estem davant d'un canvi de tendència, perquè abans estàvem avasats a veure les cares dels candidats a molts cartells als carrers, a la via pública, i aquesta temporada n'hi ha molts menys.
Hi ha tota raó. Mira, jo me'n recordo quan vaig estudiar, la primera vegada que vaig estudiar, et poso una anècdota, la primera vegada que vaig estudiar el que era comunicació política, sempre deien, des del punt de vista pràctic, jo me'n recordo a l'IFPS, que la millor inversió que tu podies fer a un candidat era omplir de cartells la casa dels pares del candidat. Això era el millor que podia ser. Perquè la visió que podia tenir el pare i la mare era després dir-li al seu fill o a la seva filla, al candidat o la candidata, i dir, escolta, estàs per tot arreu, no? Avui en dia ha canviat moltíssim, la comunicació ha canviat moltíssim. Fixa't, tu em dius al carrer, tu has agafat diaris últimament?
Sí.
No sé si te'n recordes abans dels 80.
És veritat.
Els diaris anaven plens.
Amb dobles, pàgines dobles, portades, contraportades.
I les ràdios, les televisions era diferent, perquè les televisions van per una altra banda, però fixa't, i ràdios, i me recordo que des del punt de vista publicitari era molt important la publicitat electoral. Avui en dia per una altra banda, va molt més per les xarxes socials, va molt més per un intent molt més directe, i sobretot online, no? Que es podia explodir i que es podia abans. No? Penso una cosa, el cost de la cartelleria actual té un cost important, i amb el qual el que avui en dia, sobretot des del punt de vista d'eficàcia, en els partits polítics és les banderoles, perquè això està escassat, és a dir, les banderoles, si no les ocupes, se les ocupen, és a dir, tu tens, i fins i tot sabem com funciona, no?, que els diferents ajuntaments els sortegen les banderoles, l'espai de banderoles i poqueta cosa més, perquè als partits polítics i ells, les candidatures electorals, li és molt més rendible destinar-ho doncs, a l'àmbit online. I, entre altres coses, perquè pots acurar molt més aquí, és el teu missatge. Tu saps que a Facebook, a Twitter, hi ha mètodes de segmentació molt més eficaces a l'hora de posar. I sobretot avui en dia han crescut molt aquests confidencials, no? Aquests mitjans de comunicació online, que també tenen un públic molt determinat i, per tant, les candidatures prefereixen anar cap al que coneixem com PIRCE.
Veurem, doncs, tot plegat quins efectes tenen els resultats d'aquest diumenge, aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Ha estat un plaer, Rafa López, sociòleg. Per cert, dissabte ens consta que també ets eurofan. Creus que Espanya té alguna possibilitat? Com ho veus?
Jo crec que ho tenim complicat.
Complicat.
Ho tenim complicat. Jo crec que tenim una cançó que és molt més potent en el seu missatge que en la capacitat que té per aconseguir una bona posició. Però veurem, escolta.
Les enquestes, no sé què diuen al favor d'aquesta cançó d'Espanya.
No hi ha enquestes, però sí que no hi ha polls, no, com es diuen en anglès, però hi ha odds. Les odds, que són les apostes de pagament, no? A les apostes de pagament doncs estem en un lloc molt discret, cap al 20, més o menys. Però bé, és el que ja s'esperava d'un començament.
Farem balanç de tot plegat el dilluns, després del cap de setmana. Rafa, un plaer, com sempre. Gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Paula, se li ha enganxat el dit, eh?
Sí.
Pau Massip.
Què tal?
Què tal? Està
de celebració.
Sí, home, 21.
21. Mira, ja pot votar. Són les primeres que votes?
Pobreta Paula. No, bueno, pregunta-li què farà diumenge.
Oh, no.
O millor no preguntar-li.
No deu ser legal.
Deu ser legal.
No es pot dir per la ràdio.
Escolta, què passa diumenge? A veure, setmana que ve.
Què passa?
A veure, tu, explica't tu.
Estem parlant. Bueno, doncs que hi haurà les eleccions.
Ara ho parlàvem amb en Rafa.
Hi haurà les eleccions. Que això què vol dir? Que s'acabarà la campanya? Bueno, ja ho veurem. Ja en parlarem.
Escolta... No, clar, perquè abans en parlàvem fora, quan estàvem escoltant el Rafa López, però la Marta ho deia, que potser tampoc és, sona tan desgavellat que hi hagi una repetició electoral. Tu, Pau, t'imagines aquesta... Jo t'ho plantejava tu, aquest possible escenari, tu me feies cara de... És que potser...
Sí, malauradament, en els últims anys i en les últimes eleccions... es converteix en un dels escenaris possibles, sí, perquè quan... Sí que és veritat que hi ha aquesta fragmentació dels parlaments, del Congrés, i és complicat poder sumar majories, doncs sempre hi ha aquesta possibilitat. Es va fer diverses lleis. De fet, per exemple, quan s'estava debatent què passava amb Pedro Sánchez, si dimitia o no... un dels elements que es va tenir en compte és que no podia convocar automàticament eleccions, sinó que havia d'esperar que passés un any des de que s'havien dissolt per última vegada les Corts, que això es va fer, va ser una modificació que es va fer de la llei per evitar repeticions electorals, però bé, malauradament ja hi estem acostumats. No sé, és que al final també és veritat que estem davant d'un escenari bastant incert, perquè ara estàvem parlant d'enquestes, no?, i es comentava això, no?, doncs quines possibilitats, de què poden servir, com es poden fer. Avui és l'últim dia que es publiquen les enquestes, però és que aquest migdia ha sortit l'enquesta del CIS. Més enllà dels resultats, hi ha un parell de preguntes que m'han cridat l'atenció. Hi ha un 22%, gairebé un 23% de la població, és això, és a dir, 2 de cada 10 catalans que decideixen el seu vot l'última setmana de la campanya electoral. Per tant, aquests dies estan decidint el seu vot. N'hi ha, espera que t'ho digui bé, un 7% que el decideixen durant la jornada de reflexió. Però és que n'hi ha un 9% que el decideixen el mateix dia de les eleccions. O sigui, gairebé un de cada 10 catalans dels que van a votar, quan arriben a l'urna és quan decideixen quina papereta agafen. I aquella imatge, no sé, quan els que van a votar, que a vegades hi ha algú que n'agafa dues o tres de diferents.
Fins a l'últim moment.
Exacte, hi ha gent que ho fa com per despistar, no se sàpiga què vota, però sí. N'hi ha que dubten i fins a l'últim moment no saben quina posaran a l'urna. I avui és l'últim dia per publicar enquestes. Avui gairebé tots els diaris en publiquen una, gairebé tots els mitjans en treuen una, de diferent, que intenta influir en el vot, però sí que és veritat que, com que no n'hi hauran ja fins a diumenge, la campanya sí que és cert que està bastant oberta, que diuen que tota la qüestió dels indecisos, hi ha molta gent que no té molt, molt clar què votar. La gent que ja ho té clar... De fet, el CIS mateix també diu que hi ha la meitat de la població, un 56,7% dels ciutadans, ja han triat què votaran. Però hi ha aquest gairebé 40% restant que encara no ho sap, i aquesta és la bossa que han d'anar a buscar els candidats. Avui, aquesta nit, hi ha el debat a la Sexta, i demà hi ha el debat de TV3 i Catalunya Ràdio, que és... on es podran confrontar, com si diguéssim, els diferents les diferents propostes.
Bueno.
Ara jo crec que ja és més una qüestió de propostes i de... I segons quin, per exemple, és una mica més de per exemple, Salvador Illa té més feina a no patinar, a no cometre cap error, com el que li va passar divendres, no?, quan el president de la UGT va dir allò de Puigdemont, que no sabia si havia marxat pixat o cagat o no sé què, cap a Brussel·les, i se'n van fotre de l'exili, doncs a vegades aquestes patinades són les que et penalitzen més que no pas... que no pas et beneficia. Llavors, aquesta setmana és una mica això. Ara, fa una estona estava mirant a Twitter, no ho hem pogut contrastar encara, no sabem si és veritat o no, però apareixia una foto d'un candidat d'unes eleccions gregues que era igual que la imatge electoral de Carles Puigdemont dins d'un cotxe, perquè... surt la foto de Carles Puigdemont a dins del cotxe.
Sí, recordem, aquell perfil, no?
Sí, ell està com assegut a la part de darrere del cotxe, mirant per la finestra.
Sí.
El que passa que a les imatges es veu que... o sigui, el pit porta el cinturó, però com si diguéssim a l'espatlla, a la part de dalt, no el porta. Mm-hmm. Llavors... es diu que seria un que seria afegit amb Photoshop al cinturó, perquè en el moment de fer-se la foto no el duia. Podria ser que el cotxe estigués parat, per tant no seria cap
il·legalitat.
No estaria cometent cap infracció a circulació, però sí que és veritat que es comenta això. Però és que ara ha sortit que hi ha una foto que és un candidat d'un partit grec que és la mateixa imatge, exactament la mateixa. Llavors, potser és una plantilla i l'han aprofitat posant-hi la cara de Puigdemont. Coses d'aquestes,
sí, noi.
Detalls d'aquests, però sí. Bé, aquests detalls a vegades et poden...
No, em va sorprès lo del dia de reflexió,
penalitzar més. La gent aquesta, sí. Tu ets de les que ho té clar.
Jo sí, però cada any que passa, o sigui, després d'unes eleccions o quan estàs al dia de reflexió, cada any fem el mateix debat, si el dia de reflexió serveix o no.
Doncs mira,
però mira, segons doncs, el FIS, sí.
Exacte, doncs hi ha bastanta gent que sí.
Mira, Pau, que ens queden 5 minuts i avui també ens volies parlar amb aquesta agenda de la setmana marcadíssima, aquesta comissió de sequera.
Sí, no sabem encara ben bé el dia, no sabem si sabrà demà o dijous. Les últimes havien sigut dijous, però també n'hi ha hagut algunes que han coincidit amb la reunió del govern que es fa els dimarts. És veritat que el govern, ara mateix, està en campanya, no pot fer gaire cosa, perquè, a més, si fa algun anunci, doncs ja s'ha trobat que el denuncien per electoralisme i al final o s'ha de desdir o ha de rebaixar l'anunci. Llavors, no sabrem si serà demà o serà... dijous, però sí, s'ha de reunir la comissió interdepartamental sobre la sequera. I sobre la taula, clar, hi ha el debat, perquè amb les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua recollides ahir diuen que el sistema Ter Llobregat, les reserves ja han arribat als 150 hectòmetres cúbics, que això és un 24,6% de la capacitat d'aquests pantans. Què significa això? Doncs que quan està... ara mateix, el sistema Ter Llobregat, que som el sistema que dona aigua a Barcelona, a l'àrea metropolitana, a Girona, tota la zona que va des de Girona fins a Barcelona, és a dir, Maresme, els Vallesos, la Selva, també inclou el Penedès... tota aquesta zona afecta gairebé tota la població catalana, doncs tota aquesta zona, ara mateix, estem en situació d'emergència número 1. Per què? Perquè les reserves estaven per sota del 16%, que és quan s'entra en aquesta fase d'emergència. Clar, què passa ara? Ara estem per sobre, estem al 24%, hauríem de retrocedir a fase d'excepcionalitat. Què passa aquí? Que el conseller ja insisteix, perquè, clar, és veritat que s'han recollit aquestes pluges d'aquests últims dies, s'han anat omplint els pantans, però hi han dues qüestions. Una, no ha plogut prou com perquè s'acabi la sequera, continuem estant en sequera. I dues, estem a les portes de l'estiu, tot i que està fent aquest temps així que hi ha dies de núvol, hi ha dies de pluja, etc. Estem a les portes de l'estiu. I considera el govern, té sobre la taula aquest debat, què pot fer? Pot ara afluixar aquestes restriccions, però que aquestes reserves que hem guanyat es perdin molt de cop i llavors tornem a estar encara en una fase més complicada a l'estiu? o, tot i que les xifres permetrien sortir d'aquestes restriccions, les mantenim per allargar al màxim possible les reserves que tenim ara mateix d'aigua i arribar com més enllarg puguem? S'haurà de saber. No? Aquest és el debat que té el govern sobre la taula. I ells el que defensen és que el que s'ha de fer i el que s'ha de pensar és en mig termini. No podem pensar, sí, ara mateix ha plogut, tenim més aigua, tenim els embassaments una mica més plens, però això no vol dir que s'hagi solucionat res.
Totalment, és un problema estructural, vull dir que hem d'anar a la causa perquè no ens torni a passar.
Exacte.
I que bé que diguis això, Pau, perquè, alerta, aquesta tarda, ara deia el Pau, que fa aquest temps així, que no saps ben bé si plourà, si no, pel que ens ha explicat el Miralles, el Jordi Miralles, les pluges, sobretot per la Catalunya interior, alerta, perquè en principi doncs, la previsió és que caiguin fortes pluges, si us heu de moure per la zona. Dit això, ens queda un minut, jo crec que en un minut pots explicar el que passarà a Girona.
Re, que dissabte comença el temps de flors, de l'11 al 19 de maig, per tots aquells que vulguin gaudir-ho, ja saben, temps de flors. Jo recomano anar-hi amb tren.
Sí, home.
I si pot ser, entre setmana.
Ah, sí.
Perquè si no, els caps de setmana hi ha molts embussos. Hi ha molta gent. No pots veure res. No pots veure
res, per tant. Fas cues i la flor ja no és la mateixa.
Exacte. Si podeu, aneu-hi entre setmana.
Si podeu anar entre setmana.
Que val molt la pena.
Sí, perquè amb un cop d'ave hi ets.
Sí. Vull
dir que això no costa res.
Sí, res.
Doncs de l'11 al 19 de maig.
I amb una mitja distància.
I amb una mitja distància també.
No cal, tampoc.
Vull dir que pots arribar ràpid. Pau, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ja ens explicareu des d'informatius aquesta darrera setmana de campanya electoral.
A veure.
Ara primer que ens ho expliqui la Sandra i tornem a la fabricació.